Al matí de Ràdio Sabadell. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm. Fem salut amb el Parc Taulí.
Una de les principals causes de consulta al servei d'urologia del Taulí és la hiperplàsia de pròstata benigna, és a dir, el creixement de la pròstata. Aquest augment de l'òrgan suposa problemes per urinar a les persones que el pateixen. Segons estudis basats en autòpsies, la hiperplàsia de pròstata benigna afecta entre el 40 i el 50% dels homes d'entre 50 i 60 anys, xifra que més ascendeix fins al 80% a partir dels 80 anys. Per conèixer precisament una mica més aquesta patologia i com es pot tractar, avui parlem amb la Marta Capdevila, que és uròloga del Taulí. Bon dia, doctora.
Bon dia.
Primer de tot, a què s'atribueix doncs, aquest increment, no? Aquest augment del creixement de la pròstata? I a partir de quina edat comença doncs, a afectar aquesta problemàtica?
Mira, doncs, el creixement de la pròstata acostuma a créixer a partir dels 35 anys. No a tothom li creix de la mateixa manera, i aquí a vegades hi ha homes de 80 anys que tenen pròstates petites, però a vegades trobem gent, homes amb 50 anys, que tenen una pròstata molt gran i ja, per exemple, els estem operant. Uh-huh. El creixement normalment és la part interna de la pròstata, que la podem dividir com si fos una taronja. Normalment la part de fora és el que seria la pell de la taronja, i la part que creix són els grills de la taronja, que seria l'adenoma, que és el que normalment trauríem si s'hagués d'intervenir, o és la part que creix, que és el que impossibilita la micció a la persona.
Uh-huh. Llavors podríem dir que té una incidència elevada, que és molt comuna?
Sí, bueno, de fet les dades que has donat són els que els estudis així més recents diuen. I es creu que a vegades aquests símptomes majoritàriament són donats per la pròstata. A vegades els símptomes, aquests problemes miccionals, no només és prostàtic, però sí que és el major percentatge. Aproximadament d'aquest 50% que has dit a partir dels 50 anys, un 32% d'aquest és només pròstata, la causa principal.
I llavors entenc que és un percentatge elevat, no?, els que venen doncs, a la consulta d'urologia precisament per doncs, aquesta hiperplàsia.
Exacte. Sí que des d'atenció primària fan bastant tractament ells i moltes vegades i els estudien molt bé, i llavors a vegades ja ens els envien estudiats, inclús amb alguns tractaments ja iniciats, i és quan ja no acaben de millorar que som nosaltres els que ja fem els tractaments posteriors.
Quan els deriven, no?, de l'atenció primària.
Exacte.
És un tema tabú? Se'n parla? Els homes expliquen doncs, que pateixen doncs, aquesta problemàtica o no?
A mi em sembla que no és tan tabú. Uh-huh. La impressió sempre és que, com és algo que els incomoda bastant, perquè pot afectar bastant a la qualitat de vida, és més fàcil que ho expliquin. Sí que hi ha altres motius de consulta que semblen més tabús, no? Com a vegades era la disfunció erèctil, que a vegades els hi costa més d'explicar, però sí que són problemes a l'orinar o van molt sovint. A mi em sembla que consulten habitualment aviat, així que és fàcil de tractar-ho aviat.
I... Perquè quins són els símptomes que indiquen, no?, que tens una hiperplàsia de pròstata? Suposo que això, no?, la dificultat per a l'hora d'orinar.
Exacte. Normalment els dividíem com en tres grups, els problemes de buidament, no? Que no pot orinar bé, i és doncs, que el flux de l'orina surt lent, que aquesta orina surt com dispersa, com si fos una regadora, en lloc de sortir un flux recte, que surti amb temps, que hagin d'apretar, inclús amb la panxa, perquè poder fer el flux correcte. Uh-huh. I a vegades el goteig al final, no? Les gotetes que a vegades es queixa la gent. Després hi ha més... els que diríem nosaltres els símptomes d'ompliment, que serien com d'irritació vesical, que seria doncs, que tenen urgència i que van molt més sovint, que augmenten el número de vegades, no? Que hi ha un augment de la freqüència urinària, que es llevin a la nit i a vegades que s'escapi l'orina, que tinguin incontinència secundària, doncs, aquestes presses de no poder arribar, doncs, que se'ls escapi abans de poder anar al lavabo.
I llavors penso en quin moment és recomanable, no?, doncs anar a fer la visita al metge, sigui al centre d'atenció primària o al Parc Taulí.
Jo crec que, sobretot quan tu consideris que condiciona la vida. Moltes vegades, hi ha gent que a vegades pues, diu, pues, mira, vaig dues vegades més al dia, doncs no hi ha problema. Però que et limiti la teva qualitat de vida, dir, mira, vull sortir a passejar, però no puc perquè he d'estar pensant en anar a un lavabo i no has de fer una ruta per la teva sortida, dir, mira, si faig, a, no, faig una parada aquí perquè aquí hi ha un lavabo. Doncs aquestes coses a vegades sí que és necessari de dir, pues, potser tinc un problema, o si lleves molt a la nit, de no poder descansar bé perquè t'estàs llevant. Una vegada és normal llevar-se a la nit. No tothom ho fa, però pot passar. Però potser si t'aixeques quatre vegades ja no descanses bé perquè talles el son i vas cansar tot el dia, però serien motius de consulta.
Quan doncs això, no? Té aquest efecte en el dia a dia. Clar, jo ara imagino doncs, a l'època de confinaments, no? Que els bars doncs, estaven tancats, suposo que també era una problemàtica, no? Per molts d'aquests homes que no podien doncs, accedir a un lavabo.
Exacte. Jo a mi m'ho explicaven, inclús dones també, no? Per a vegades per bufetes hiperactives, del no surto a passejar perquè no tinc on anar al lavabo. O gent gran que a vegades necessitaven fer aquests passejos diaris, doncs han reduït aquesta mobilitat i estaven a casa i bueno, tenien menys problema per orinar, però potser després han tingut pèrdues a nivell funcional, doncs això de caminar o altres problemes que potser no hagués passat si no haguessin estat els bars tancats.
No sé si els símptomes també doncs, que explicava poden indicar doncs, que tens aquesta hiperplàsia, no? Però a vegades també són els símptomes que són habituals, per exemple, ara penso amb altres problemes de pròstata com un tumor.
Els tumors habitualment no donen símptomes. Si els donen és perquè la patologia està molt avançada, no? Que a vegades sí que dona a pensar de potser tinc un tumor, no, simplement que per fer l'estudi, quan ja estudiem la hiperplàsia, doncs també demanem a l'analítica, demanem un PSA i això sobretot ens donarà informació de cada tumor de pròstata o si els explorem i fem un tacte rectal, el pots valorar si la pròstata és gran o no, però també trobaria si hi hagués algun nòdul sospitós de tumor amb el propi tacte. Llavors, també és com que pots estudiar les dues coses simultàniament.
Evidentment. I suposo que es pot tractar, no?, amb fàrmacs, la hiperplàsia.
Sí, pot...
Quin és el tractament?
Mira, hi ha principalment tres tipus de tractament. El que donem inicialment, que són uns alfa-bloquejants, que la més famosa és la tamsulosina habitual, que porta molts anys al mercat, que el que fa és una dilatació del coll vesical, que és on es localitza la pròstata, que és com que el relaxa. Llavors això provoca que pugui sortir més facilitat l'orina. Després hi ha uns altres fàrmacs, que són els inhibidors de la 5-alfa-reductasa, bueno, el nom tècnic, però bueno, és el típic finasteride o dutasteride que es dona, que aquests el que provoquen és la reducció de la mida de la pròstata, que van molt bé quan les pròstates són més aviat grans. I després, quan els pacients sobretot es queixen de símptomes pues, d'això de l'urgència o de les pèrdues d'orina, es donen uns anticolinèrgics o un altre grup que és el beta-3 adrenèrgic, que el que fan és relaxar la bufeta perquè el pacient pugui aguantar més a l'hora d'orinar i a l'hora de buidar, vull dir més quantitat de cop, en lloc d'anar pues, cada mitja hora, doncs poder anar cada dues hores tranquil·lament.
I llavors la cirurgia làser, no? Quan és una opció també? I des de quan s'opera també el pertaulí amb aquest mètode?
Doncs el taulí, des del làser, el portem fent, mira, almenys jo era resident, jo crec que fa 10 anys ja que estem fent làsers de pròstata, i quan ho decidim, per exemple, doncs quan els pacients, per exemple, no els hi hem de col·locar una sonda perquè no poden orinar i tot i que la medicació que estiguin prenent no milloren, doncs seria una indicació ja directa. Després, per exemple, en pacients doncs, que tot i estar prenent la medicació no acaben d'anar bé del tot o perquè els hi donguin efectes secundaris, que aquestes medicacions també tenen efectes secundaris, que a vegades són bastant molestos pels pacients.
Sí? Quins poden ser aquests efectes secundaris?
Bueno, ja la tamsulosina habitualment pot donar una miqueta d'ejaculació retrògrada. Això vol dir que els pacients, quan tenen relacions sexuals, no surti el semen, que això sempre els hi expliquem, però a vegades no és agraït, no? Estan acostumats a un orgasme humit i passar a tenir un orgasme sec, que és diferent i moltes vegades per algú és desagradable. Els altres, els que són tipus finasteride, el que els hi passa a vegades... Així més lleu, però podria ser un cas, podria donar-li una baixa libido. Val. I això també a vegades, doncs, acostumats potser a tenir unes relacions sexuals més actives als pacients, doncs que doncs, els hi baixi el desig, a vegades els hi provoqui una mica disfunció erèctil, doncs són motius que tampoc els hi agrada mantenir aquest tractament.
Llavors, en aquest sentit, em crea curiositat quantes operacions, no?, es fan d'aquest tipus al cap d'un any, per exemple?
Aproximadament fem unes 100 operacions, 100-120 de làser, i després amb tècnica clàssica, per exemple, quan les pròstates són més petites, doncs potser se'n fan unes 10 o 15 més, i després, quan la pròstata és molt, molt gran, es fa la tècnica, doncs, la més antiga, que era oberta, perquè aquesta a vegades pel conducte no es pot fer, perquè si no faríem malbé la uretra tanta estona, sí. Llavors es fa obert.
Llavors, suposo que el làser aporta molts beneficis, no?, respecte a aquestes altres dues cirurgies que comentava.
Exacte, sobretot és de cara al sagnat, no?, perquè és el més equiparable a la cirurgia oberta. Llavors, t'estalvies sagnat, t'estalvies dies d'ingrés. La veritat és que el flux urinari sí que es nota bastant més, que és bastant més fort. Però principalment és això, el sagnat i els dies d'ingrés. Però al principi sempre els hem d'avisar que se'ls escaparà l'orina, que a vegades hi ha gent que no, però és normal que els primers mesos tinguin pèrdues d'orina i que és important que ho coneguin abans d'operar-se, perquè a vegades, si no els hi expliquem, doncs la gent pues, està com descontenta de dir jo volia orinar i no que se m'escapi i haver de portar bolquers. I a vegades al principi és normal que passi.
Doncs és una mica doncs, esperar, no?, aquest procés de recuperació, però que, com deia, doncs, és menys invasiu i que, a més, és més ràpid. Un altre mètode que parlàvem és, i que està provat, tot i que encara no el feu servir al taulí, és el d'injectar vapor, no?, d'aigua a la pròstata. Com es fa aquesta intervenció? Perquè m'han dit que dura molt poc, no?
És molt poquet. El Rezum, que es diu així, és una injecció de vapor d'aigua que és entrar a través de l'uretra, com entraríem amb un làser o entraríem amb la resecció transuretral habitual, i es fa com dues punxades, bueno, dues, tres, quatre, en funció de la mida de la pròstata, i es recomanen pròstates no massa grans, també. Idealment, els estudis estan entre les pròstates de 40, 60, 70, són les que van millor. Si són molt grans, jo crec que tampoc no ho indicaria. Però injectes són 10 minuts, injectes el vapor, que se suposa que la pròpia màquina ja t'avisa que ja està, ho retires, al pacient li deixes aproximadament una setmana de sonda i ja està. El que crida l'atenció és que el metge, quan ho fas, tu ho veus igual. Llavors, fins als 3 mesos no saps com quedarà realment, perquè la teva impressió, no, quan operes, tu veus com treus la pròstata i el que treus. Però en aquest cas, com no treus, tu veus igual, doncs jo crec que serà acostumar-se a veure, de dir, bueno, jo crec que ho he fet bé i esperar.
I llavors, quines diferències hi ha entre aquest mètode i també l'operació làser? Perquè em sembla que són també, no?, diferents els aspectes també i els beneficis.
Sí, el benefici d'aquest, ja et dic, sobretot són pròstates no excessivament grans, perquè si són molt grans jo crec que jo no ho recomanaria perquè hi ha més risc de que falli. Però sí que s'ha vist que amb el Rezum, igual que una altra tècnica que és l'Urolift, que després si vols també t'explico, no hi ha ejaculació retrògrada, que amb les operacions, tant la clàssica com amb el làser, sempre en tenim, o 90% de vegades en tenim, i això no provocaria ejaculació retrògrada i també el risc de sagnat és molt curt i és una cirurgia ambulatòria, que el làser normalment els fem ingressar un dia normalment, un dia o dos.
I creieu que es podria aplicar aquesta doncs, pràctica al taulí a curt o llarg termini?
Jo crec que sí. Està encara a vies de treballar-ho, però crec que es poden fer molts més procediments en un mateix matí, per exemple, que a vegades per la llista d'espera que tenim, doncs crec que és una bona manera de guanyar doncs, llista i que no hi hagi tanta llista i no cal esperar que les pròstates creixin. Vull dir, tenim pròstates més petites que també tenen problemes. Llavors, doncs serien més candidats els pacients això, amb pròstates no tan grosses com les que operem potser per l'àcid. Vull dir, jo crec que hi ha espai per fer els dos tipus de coses.
I parli'ns també d'aquesta altra tècnica pionera que apuntava.
Doncs l'Urolift és una altra tècnica que jo diria que és més un procediment que una cirurgia, perquè implantes com un... Bueno, són uns implants que serien com si tinguessin forma de H, com un fil amb dos extrems, i això enganxa per un extrem i l'altre de la pròstata, i el que fa és estirar-la cap a fora. Llavors, és com si fossin uns clips que mantenen els lòbuls de la pròstata separats. És com si tingués una mica efecte motllo, llavors es tancaria. Uh-huh. I això fa que surti millor l'orina. Al no tallar, ni cremar, ni necrotitzar la pròstata, ni res, se suposa que és una cosa molt més ràpida, també és ambulatòria, i per tant tampoc dona efectes a la relació sexual, no? Que és el que això, no hi ha ejaculació retrògrada, que en cas de que això després no funcioni, després sempre hi ha opcions de reoperar el pacient, no? Això s'indicaria en pròstates molt inicialment, és a dir, quan comença, en els inicis dels problemes, no? Que són els que els volguéssim estalviar la medicació, no? Que a vegades pues, això no la toleren bé o hi ha algun problema, pues, se'ls podria provar d'oferir.
O sigui que, pel que dius, també és important, no? la prevenció, el detectar, no? en l'estat més avançat, doncs, a aquesta hiperplàsia.
Exacte, perquè així també pateix menys la bufeta, perquè al final el problema de la pròstata no surt bé l'orina, però és la pròpia bufeta la que està patint, que es va engruixint, de fet, de fer esforços com per orinar. A vegades pues, és una pròstata més engruixida que la d'una persona que potser no té problemes a l'orinar. I és una mica de prevenció, perquè a la llarga, potser aquesta bufeta de tenir el múscul tan engruixit, doncs li costarà buidar, i hi ha gent que a vegades, tot i així, pot acabar necessitant una sonda, i no perquè tingui pròstata, sinó perquè la bufeta ja ha claudicat i no pot treballar.
Ens hem esperat massa, no? Llavors, també per aquesta tècnica, quant de temps caldrà esperar, també, per aplicar-la al taulí?
Aquesta no ho sé encara, perquè aquesta no, potser no està parlat encara a l'hospital, però sí que des del grup de la Societat Catalana d'Urologia s'està parlant potser d'intentar de diferents hospitals fer com una introducció de la tècnica. Llavors, suposo que participaríem en el cas de que ho poguéssim portar endavant, doncs també entraríem dintre el grup dels hospitals que donéssim sortida.
No sé, doctora, si hi ha molta llista d'espera per tots aquests casos, no?, que explicàvem ara, o no?
Hi ha molta llista d'espera. Més ara, sempre hi ha hagut llista, la veritat, i a tots els hospitals en general. El problema és que després del Covid, doncs, al ser una patologia benigna, clar, s'ha prioritzat tot l'oncològic o l'urgent. Llavors, doncs, crec que són cirurgies que s'han quedat una miqueta més apartades del camí.
Del circuit habitual, sí. Però de quan n'estaríem parlant, per exemple, aproximadament?
Jo ara et diria un any i mig. I no sé si em quedo curta o no, però habitualment podia ser un any. I ara, doncs, amb aquest any, doncs, bueno, suposo que recuperarem ara l'any que ve, però aquest any, aquests dos anys passats s'han fet bastant menys del que estàvem habituats a fer.
Llavors, ara doncs, toca això, no? Intentar disminuir aquestes llistes. Exacte. Perquè realment, com explicava, tot i que doncs, és una afectació benigna, sí que és minvant, no? Afecta el dia a dia de tots aquests homes i, per tant, doncs, caldria que accedissin, no?, a aquests tractaments.
Exacte, perquè a vegades el problema no és que a vegades els problemes oncològics no donen afectació a la qualitat de vida, però es tracten perquè sabem que a la llarga pot ser potencialment mortal. Però això és un mal constant, però com se sap que no et matarà, doncs no, a vegades les prioritzacions hospitalàries doncs s'han de distribuir com es pot.
Evidentment. I per acabar, doncs quan demanaria, no?, o recomanaria doncs també als homes doncs fer una visita al seu uròleg?
Doncs, bueno, habitualment sempre ja es recomana a partir dels 50 ja només per l'estudi del càncer de pròstata. Però realment a la que detectessin alguna alteració reiterada, perquè, per exemple, podria ser una infecció d'orina, no?, una prostatitis en un home, no?, que donés les causes. Però això normalment amb un antibiòtic s'autolimita i ja es millora. Però si veiessin que és una cosa constant de que no millora, doncs lo recomanable seria consultar, ja se fos pues, això, o al CAP, o amb nosaltres.
Doncs ja hem explicat una mica quin és el circuit i com ho han de fer. Moltíssimes gràcies, Marta Capdevila, uròloga del Taulí, per explicar-nos, per donar-nos amb tot detall doncs, aquesta afectació, no?, quan han d'anar els homes a consulta i també quins són els tractaments més adequats. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, perfecte, bon dia.
Al matí, amb Raquel García.